Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Des de les 9 del vespre del dia 31 i durant tot el dia 1, a Ràdio Estel escoltaràs la llista de les llistes. Números 1 dels últims 500 anys per començar el 2018 amb els més extraordinaris. Dels Beatles a Shostakovich, d'Edith Piaf a Ray Charles, de Mustaquí a Jacques Brel, i Bill Davis, i Pavarotti, i Aznavour, i Nina Simone, i Queen, i Chabela Vargas, i Sinatra, i Beethoven, i Ava, i Glenn Miller, i Maria del Mar Bonet, i Beach Boys, i així fins a omplir tot el dia 1 fins a la mitjanit dels números 1 dels últims 500 anys. Perquè el 2018 s'ha de començar amb èxits. Escolta, balla i viu el teu 2018 amb la música de Ràdio Estel.
La solitud és el nostre pa de cada dia i un pa tendre.
Joan Sales, Incerta glòria, 1956.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Salutacions cordials des del Bisbat de Lleida mitjançant aquest programa Debat a Bat. A la part central del programa i amb el convidat d'avui parlarem de la delegació de pastoral vocacional i serà amb el mossèn Joaquim Blas. Comencem.
Us deixem amb les paraules de la missionera Carol García, que ens prepara per la celebració de Nadal.
Ja estem en temps d'Advent i tot just d'aquí un parell de setmanes haurem passat el Nadal. Quina festa i quins dies més entranyables s'acosten. A poc anem preparant les nostres llars. També s'engalanen els edificis, els carrers. I a més a més, anem pensant en aquestes dates assenyalades en les que, com de costum, compartirem i celebrarem amb els amics i familiars. Planegem també hi pensem què els podem regalar per sorprendre el que més aprecien en allò que pot il·lusionar i agradar-los tant. No obstant això, hi ha alguna cosa encara més important, una cosa essencial i molt necessària que mai hauríem d'oblidar: disposar el nostre interior, estar alerta i desitjar acollir aquell que torna de nou disposat per estimar. Per estimar a tothom de manera incondicional, cosa que no solem fer massa sovint. Desitjo que sapiguem estar atents i, en silenci, però amb entusiasme, ens disposem a gaudir al màxim de l'arribada d'aquest infant. Que la senzillesa i la seva tendresa ens envaeixin i permetin que visquem aquests i cadascun dels nostres dies amb aquesta esperança que, malgrat la por, tot ho vivifica. Carol García Murillo, germana missionera de Nostra Senyora d'Àfrica.
Notícies del Bisbat.
un llibre recull la història de la parròquia de Santa Maria de Gardeny.
El llibre, editat per la Universitat de Lleida, és obra de Ximo Company, Clara López i Isidre Puig, amb la supervisió del text per part de mossèn Gerard Soler. En el llibre s'expliquen els orígens de la parròquia del segle XIII, així com la seva fidel continuïtat fins al dia d'avui. A més de narrar amb cura la història i les seves obres d'art, especialment els vitralls polícroms de l'artista borgenca Carme Benet i el Crist en bronze de Xavier Margarit, se'ns explica la bondat i la raó de ser d'una parròquia. La Casa de Déu, un espai obert, acollidor, on tothom és benvingut. Un espai de repòs profund a la vora del Sagrari, on hi ha la presència real del Crist sacramentat sota l'espècie del pa, d'on regalima la bondat, l'amor i la misericòrdia d'un Déu que ens estima i que tot hora i en totes les circumstàncies ens escolta i ens conforta.
Nomenaments al Bisbat de Lleida.
En data 13 de desembre, el bisbe de Lleida, Monsenyor Salvador Jiménez Valls, ha nomenat mossèn Jaume Pedro Soler conciliari dels grups d'oració i amistat de la Mare de Déu de l'Acadèmia. Per la seva banda, Isidre Charles Armengol serà el nou conciliari del grup GOA, grups d'oració i amistat de la Mare de Déu de Butzènit. A més, Dolors Queralt ha estat nomenada animadora de comunitat per les parròquies de Castelldans, l'Albagés, Aspa i el Cogul. A la vegada, Margarida Llop Ribalta serà animadora de comunitat de la parròquia Mare de Déu de Montserrat i Julio Ciurana Terça, animador de la parròquia de Torreferrera.
Presentació del llibre Record de Déu de mossèn Ramon Prat.
L'aula magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs va acollir el passat 13 de desembre la presentació del llibre Record de Déu de mossèn Ramon Prat. En la presentació, que va anar a càrrec de Montsesquerda, es va definir l'obra com el llibre més personal de l'autor. L'editor Lluís Pagès, per la seva part, va destacar que, com apunta l'autor del pròleg, el periodista Antoni Puigbert, no és un llibre per passar l'estona, sinó per meditar. Per la seva part, Ramon Prat va ressaltar com l'ha marcat viure al costat de gent no creient. Va defensar una església compromesa amb la societat i va apostar per una teologia que expliqui la vida. Per acabar, la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Rosa Pujol, va ressaltar la personalitat calidoscòpica de Ramon Prat, a qui va qualificar de treballador incansable. A l'acte, que va omplir l'aula magna de l'IEI, hi va assistir el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Vall.
L'entrevista.
I aquest any, l'espai que dediquem a les delegacions, l'acabem amb la delegació de pastoral vocacional. És una manera de fer una crida també a la realitat de les nostres vocacions en tots els àmbits i sobretot en aquest cas, doncs, en la vocació sacerdotal o religiosa. El delegat de vocació de la pastoral vocacional està un jove sacerdot a la diòcesi de Lleida, que és mossèn Joaquim Blas, el que agraïm moltíssim perquè està quasi bé sempre multiocupat, el que pugui estar amb nosaltres. Gràcies, Joaquim.
Gràcies, Mari, a vosaltres per convidar-me.
Vale, pues, doncs per convidar-te i per fer aquesta relació de conèixer més de prop aquesta delegació també, però sobretot a tots aquells que ens estiguin escoltant, com la vius tu i com la podem fer viure des de la realitat personal. Hem de dir també que en Joaquim Blas és el rector de Sux i el rector d'Almacelles, dues poblacions que estan doncs molt beneficiades al tindre un sacerdot amb empenta i un home jove. I Joaquim, on vas néixer?
Jo vaig néixer a Alacant, a un poble d'Alacant petit, bueno, ara ja no és tan petit, que se'n diu Calp. Mm-hmm. És a la costa, a la comarca de la Marina Alta.
I vens a Lleida quan i per què?
Bueno, jo sempre he estat lligat a Lleida, però vaig entrar a la diòcesi. De fet, he estat ordenat sacerdot al bisbat de Lleida. Però vaig estar uns anys dedicat als estudis i vaig estar fora de l'bisbat i em vaig integrar plenament al bisbat de Lleida l'any 2014, a l'octubre.
I, a més d'aquesta visibilitat de la feina que tu fas aquí al Bisbat, sé que durant la setmana estàs molt ocupat. Joaquim Blas, la gent en general necessitem una formació continuada, els sacerdots també, i vas i vens a Barcelona.
Sí, perquè estic col·laborant també en un projecte que és un Ateneu Universitari que s'ha creat en l'Arquebisbat de Barcelona. Té tres facultats i jo col·laboro en la facultat Antoni Gaudí d'Arqueologia i Història de l'Església.
Com veieu, l'amplitud de possibilitats d'atensar-se a la població és màxima i nosaltres li agraïm que avui pugui estar aquí al programa. Quins són, o les delegacions en general, què són?
Per entendre la delegació hem d'entendre el que és una diòcesi. Una diòcesi, la paraula diòcesi és un nom que prové de l'administració romana, però significa una realitat que és una porció del poble de Déu que està lligada a una determinada terra, sota el guiatge d'un bisbe. El bisbe és aquell que succeeix als apòstols i el seu ministeri o servei és el fer possible la comunió de tots els cristians i cristianes entre si i de la comunitat d'aquella terra amb la comunitat apostòlica. Per això, el bisbe també es pot fer servir, es pot servir i de fet fa servir als preveres. Els preveres són els seus col·laboradors. Per tant, una delegació és el servei, és una dimensió del servei del bisbe a la seva església, al seu poble. Totes les delegacions tenen aquesta finalitat, prolongar aquest servei de comunió del bisbe envers els batejats i batejades.
I amb aquesta prolongació, que des de qualsevol de les delegacions, evidentment, el que es tracta és de viure molt realment cadascú el nostre compromís i la nostra fe. Si parlem de la de pastoral vocacional, podríem dir, si et sembla, mos semblàs, quins són els objectius de la delegació o de realitat, quins són els objectius que veus des de que estàs com a responsable de la delegació vocacional de cara a pues, la continuïtat d'aquesta delegació i de la vida que li voleu donar?
A veure, quan una persona sent la paraula una persona cristiana, no?, que té una certa cultura cristiana i comprèn l'Església i la seva estructura, quan sent aquesta paraula pastoral, vocacional, de seguida s'imagina algú que se'n cuide de que hi hagi vocacions.
I de que hi hagi o capellans, o religiosos...
Tal i qual, i qual. Però me sembla que la perspectiva s'ha d'obrir molt més. Qualsevol vida de qualsevol persona, sigui o no creient, és una resposta, sempre. Ningú ve a la vida per pròpia iniciativa. I molt més quan es tracta d'una batejada o d'un batejat. El baptisme és la nostra vocació fonamental. Déu ens vol fills i filles seves i ens regala la vida. I a partir d'aquí, aquesta vida es desenvolupa per un camí únic, irrepetible, i que nosaltres creiem que és obra de Déu. Per tant, no hi ha persona que no tingui vocació. Però, quan es parla de pastoral vocacional, sí que és cert que ens referim a la cura de les vocacions. És a dir, podríem dir que hi ha un doble servei o una doble dimensió en aquesta delegació de pastoral vocacional. En primer lloc, aquelles dones i homes que se senten cridats, que senten que tenen vocació o a la vida religiosa o al presbiterat o al diaconat, doncs tenen algú que els hi pugui ajudar a fer el discerniment. I per altra banda, la comunitat cristiana, la totalitat de la diòcesi, té algú que els hi ajuda a sostenir la seva pregària per les vocacions i renovar el seu recolzament per totes les persones. Per tant, la missió és doble, o la direcció és doble, cap a aquelles persones que senten vocació i cap a la totalitat de la comunitat. A les persones que senten vocació, acompanyant-les, i a la comunitat, renovant i suscitant aquesta pregària i aquest recolzament.
Per tant, aquesta necessitat de pregar continua sent vigent sempre, però quan es diu preguem per les vocacions, perquè hi hagi vocacions, és el compromís de tots i tots formem part, aleshores, d'aquesta delegació. Per aquest discerniment, que no és fàcil, segurament, i tal com avui en dia vivim cadascú la nostra realitat personal, quin va ser el motiu i el moment que a mossèn Joaquim Blas li va arribar aquesta necessitat de discernir la seva vocació?
En el meu cas?
Sí, perquè quan podem doncs, estar gojosos de tindre un sacerdot jove, una persona que està doncs, molt posada dins inclús de la formació d'altres persones, ens és molt gratificant veure gent jove que amb el seu compromís sacerdotal doncs, estan donant la imatge de que realment aquí estem amb l'Església peregrina i aquí estem caminant al costat de totes les edats. Quan vas dir el sí? a la teva vocació.
Bueno, sí, jo crec que el sí.
El sí. El discerniment a que volies ser sacerdot.
Pues jo, és una cosa molt senzilla, no té massa misteri, perquè no. És una cosa que ha crescut juntament amb mi.
Molt bé.
Per tant, jo des de sempre doncs, he anat discernint, vull dir, he anat vislumbrant que potser doncs, aquest era el meu camí, no? I arriba un moment quan en la vida t'has de plantejar doncs, què fas, no? A què et dediques, i jo vaig, bueno, també estic molt atret per l'antiguitat cristiana i totes aquestes coses, i tot plegat, la companyia, els esplais als quals m'he dedicat molts anys, la joventut, tot això me va fer veure doncs, un camí, no? I les persones mossens que t'han ajudat i que t'han confirmat en això, no? Però en realitat, jo crec que tot és molt senzill. Quan es complica vol dir que algun problema hi ha, perquè Déu condueix les vides de manera suau, no és amic de fer coses estranyes ni d'enigmes. Ni... Per tant, en el meu cas va ser molt així. Jo vaig anar creixent així, vaig anar trobant-me bé en aquest camí i vaig anar descobrint que realment aquí era on podia entrar en comunió amb Déu i deixar-me fer per ell.
I deixar-te estimar per ell i deixar-te que tots nosaltres puguem beneficiar-nos d'aquesta vocació sacerdotal. Quants anys tenies quan te van ordenar sacerdot? Que per cert va ser com tu molt bé has dit.
Jo tenia 36 anys.
Doncs, com veieu, tenim la sort de comptar amb aquesta renovació que abans de començar aquí en el programa, en privat em comentaves, aquesta realitat del que suposa per tu, quins són els reptes que afronteu actualment, no? Que és una mica el guió que fem a tots els que venen a la entrevista de les delegacions. I m'has dit, sí, sí, jo aquest m'agrada i aquest lo contesto. Doncs pues perfecte. Quins són els reptes?
O sigui, jo crec que el repte que tenim com a Lleida, com a Iglesia Diocesana, és el repte de la comunió. És a dir, el repte de viure entre nosaltres la comunió gràcies a l'Eucaristia que és Crist, no? Jo crec que quan una comunitat està viva, pues el demés ja ve, no? A vegades la gent es preocupa massa de les vocacions, jo crec, No és que no ens hem de preocupar, però és com si una persona, jo sempre poso aquest exemple, no? Una persona malalta, una persona té un càncer i té una alta temperatura. Llavors, a què ens dediquem? A donar-li antitèrmics perquè li baixi la temperatura, però no ens ocupem de res més. Doncs això, qualsevol persona que ho fes seria considerat un insensat o una insensata. Doncs bé, això ho fem moltes vegades amb les vocacions. No hi ha vocacions, hem d'aconseguir algun mossèn o algun seminarista, com sigui, hem de... I no ens adonem que això és un símptoma d'una malaltia que cal analitzar amb calma. Quina? No ho sé. Només dic que hi ha una malaltia. I que la comunitat viva, la comunitat que estima Jesucrist, va caminant. Nosaltres, imagina't, un grup d'amics i amigues que creuen en Jesucrist, necessiten l'Eucaristia. Si són catòlics, necessiten l'Eucaristia. I es diu, és que no pot haver comunitat cristiana sense ministeri. Sí, però no és tota la veritat. No pot haver comunitat cristiana sense Eucaristia. L'Eucaristia fa l'Església, ja ho deia Sant Cebrià. I l'Església fa l'Eucaristia. Per tant, l'Eucaristia és el centre. El ministeri té com a servei fundamental celebrar l'Eucaristia. Llavors, aquesta comunitat, doncs, com viu l'Eucaristia? Com pot? Però l'important és que hi hagi aquesta comunitat, aquestes persones que es reuneixen. Pensem, per exemple, que a Corea, durant segles, no havia cap prevere. Hi havia comunitats de laics i visitaven els preveres, però són casos extrems, no hem d'arribar aquí. No. Però el gran problema principal és aquest, una comunitat viva que busqui i que necessiti. I llavors, a partir d'aquí, aquesta comunitat trobarà, jo penso fins i tot, que si ha de baixar Déu en persona, baixarà. No? Vull dir, és una imatge, no?
Però,
vull dir,
molt positiva.
Però vull dir, jo no crec que no hem de ser tan negatius. No va bé perquè no hi ha mossens, no. Creguem, tirem endavant. Nosaltres tenim aquests nens que volen fer la comunió, els estem preparant. Doncs ja trobarem algú que vingui.
El gran paper, doncs, de qualsevol dels serveis que amb una comunitat parroquial es poden fer. Per tant, el que hem de fer, els que encara acudim a la parròquia, és ser, doncs, planter de tota aquesta realitat que després farà florir, com molt bé ens està dient mossèn Joaquim Blas, les diferents vocacions que es necessiten. I, de fet, és cert que, amb molt bon criteri i des de fa uns anys, s'està preparant d'una manera més acurada a tots aquells que poden ser agents de pastoral. Perquè, clar, és necessari, sense arribar a l'extrem de Corea, que les nostres comunitats puguin viure aquesta realitat d'església viva, no?
Sí, sí, evidentment. O sigui, jo crec que el més important és que hi hagi una comunitat. I on hi ha comunitat, després es busca el camí. Si una comunitat necessita l'Eucaristia, ja ho trobarà el camí. encara que sigui que de quan en quan vingui un mossèn i que sempre estigui un animador. Això és una cosa que ja es va veient, no? Però el més important és que els batejats i batejades sapiguem que nosaltres, la nostra vida, necessita de Jesucrist, d'Eucaristia, i que això no ens faltarà mai, i que caminem en aquesta confiança. Què passarà? No ho sabem, l'Església no està feta. A vegades es diu, és que hem de tornar a la plenitud perduda. L'Església no ha perdut cap plenitud. La plenitud de l'Església és el futur, no està en el passat. Per tant, nosaltres anem caminant, caminem a l'ombra de Jesucrist, a l'ombra de Déu, a l'ombra del seu cos i del seu do, i per tant hem de viure molt esperançats. Jo tot això ho dic perquè és que estic cansat de sentir aquests discursos tan negatius, com si estiguéssim a la fi dels temps.
Allò que es diu, quan nosaltres faltarem, ja no sabem qui continuarà. Moltes senyores i molts senyors ho diem, o ho diuen de quan en quan, tenint en compte això, o la falta de fe, o els pares només porten a la canalla a la catequesis pues, per el fet social de fer la primera comunió, però després no sabem. És a dir, hem de continuar amb fe i esperança.
I tant.
Que és el que dona vitalitat a les nostres comunitats, no? Esperar.
Hi ha gent que té la idea de l'Església com una espècie de societat feudal. És a dir, ho explicaré, no? És a dir, sembla com que jo he de fer el meu petit regne per després entregar-li a Jesucrist. I no és així. El regne és el regne de Déu. I nosaltres hem de viure en aquest regne, com ell vulgui, quan ell vulgui. És que aquesta persona ho ha destrossat tot. Doncs, bueno, a Déu li sobren persones i li sobra temps. I és veritat. Per tant, hem de confiar, hem de tindre moltíssima esperança. Perquè, si no, al final acabem sumits no només en el pessimisme, sinó en el derrotisme de pensar que l'Església ha de ser com jo crec que ha de ser, i només Jesucrist. L'Església va malament. Qui pot dir que l'Església va malament? Només Déu. Nosaltres no ho podem dir. Nosaltres anem caminant, i anem caminant, i anem caminant. I no hem de fer res més. Amb fe, amb esperança i amb alegria.
És entusiasmador escoltar-te, bueno, jo, perquè amb tota la tranquil·litat ens està dient continuem. Aquí no passa res més que el que Déu vol, i per tant el que cada un de nosaltres siguem capaços d'escoltar la crida del Senyor. Dins d'aquesta autenticitat, doncs a mi m'agradaria que expliquessis alguns dels mètodes, dels sistemes, que ja sé que a nivell material no poden existir gaires, perquè és el sentiment de fe i d'esperança i de caritat, que no mos la podem deixar. Què és com vosaltres arribeu? Com creus tu que l'Església ha d'anar arribant a aquesta població per acompanyar-la? Totes les tècniques actuals, totes les possibilitats que tenim, totes les realitats que es publiquen, com les hem de saber canalitzar, mos semblas?
Home, jo crec que ho has dit molt bé, eh? Tot i que les tècniques... Ja em comences a conèixer només en 5 minuts que hem parlat.
No, m'agrada molt certament aquesta idea que encoratja qualsevol persona de qualsevol edat que ens estigui escoltant, que és el que realment ens falta. No ens falta res, més que cada un creguem amb la fe i l'esperança que ens dius. Però, per acabar, explica'm-nos això que anaves a dir.
Els antics, per exemple, ja, per exemple, Plató, abans de Jesucrist, ja dient una cosa que en llatí diu «bonum diffusivum sui», vol dir que el bé per ell mateix es difon. Llavors, el mètode més important és que les persones que servim a l'Església en el ministeri ordenat siguin persones felices, realitzades. No que sense problemes. Una persona feliç no és una persona sense problemes. Una persona feliç és una persona amb sentit. És una persona que la seva vida té sentit. I en el nostre cas, és una persona que Déu ha guarit i que Déu acompanya i que Déu crea i que és feliç de viure en comunió amb Déu. Aquest és el... Si això falla, ja no fa falta més mètodes. Després, doncs la mateixa societat i la mateixa cultura ens van brindar eines, no? Sí que tenim reptes, clar que tenim reptes. Jo crec que el primer repte que tenim és trencar aquests prejudicis, de que la pastoral vocacional és com una espècie de recursos humans que ha de buscar gent que vinguin aquí, no? Quan jo portava una setmana de delegat, ja em va vindre un mossèn, què? Com va? Com va? Com va? No? Llavors, quants en tens? No es tracta de tenir molts o tenir pocs. Es tracta de seguir pel camí que Déu vol que sigui.
Gràcies, mossèn Joaquim Blas. Intentem seguir aquest camí que el Senyor ens marque i gaudint d'aquesta santa alegria i aquesta tranquil·litat que té aquest mossèn jove, el Joaquim Blas, que, com ja hem dit, està com tots pluriempleat. Això vol dir que el temps és vàlid, però la qualitat no és la quantitat. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Mari, i al Bisbat per aquesta oportunitat.
Tot seguit, l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
recital de música tradicional al peu del Romeu.
El dijous 28 de desembre, la capella del Peu del Romeu acollirà un recital de música tradicional nadalenca a càrrec dels alumnes i professors de l'aula Sons de Lleida. Serà a les 7 de la tarda.
Exposicions de pessebres.
A continuació, recomanem diverses exposicions de pessebres per a aquests dies de Nadal. La mostra de pessebres de la capella del Peu del Romeu estarà oberta des de les 6 de la tarda fins a les 8:30 de la tarda, fins al 5 de gener. A la vegada, la Biblioteca Pública acull també fins al 5 de gener l'exposició del concurs infantil i juvenil de pessebres.
El pensament.
Jutjar pertany a Déu. Ell veu el cor humà. L'home no veu més que la cara. Sant Francesc de Sales.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
El Nadal d'aquest any. Els dies de Nadal, del naixement de Jesús, sempre ens envolten en una boira de paraules que conviden a la bondat. Abunden les activitats solidàries i és un temps en el qual sembla que ens inclinem amb més soltesa a fer el bé i a eliminar el mal del nostre entorn. També ens desitgem felicitat uns als altres. I segurament ho fem amb convicció, no només alguns menys conscienciats entre els que us situem, sinó tots. Això mateix és el que us demano a tots els cristians, que surti del més profund del nostre cor el desig de felicitat per als que comparteixen la nostra vida i per la resta del món. Que no siguin paraules buides, sense sentit profund. Que no diguem bon Nadal perquè toquen aquests dies de l'any, sinó perquè entreguem part de la nostra vida perquè l'altre augmenti el seu grau de benestar integral en la seva. Els cristians es desitgem la felicitat que ens porta el propi Jesús quan neix, quan s'introduïs i participa físicament de la història de la humanitat. Distribuïu al vostre voltant la bondat i la felicitat de Jesús. Recomposeu els sentiments de pau i concòrdia, si és el cas en el si de la vostra família. Cuideu d'estroncar ferides passades per paraules o gestos hostils cap a amics i coneguts. Sigueu generosos en les abraçades de la concòrdia i de la proximitat física i emocional. Utilitzeu amb termes amables i senzills per aproximar posicions diferents i distants. Valoreu molt més a les persones que a les idees, sobretot si aquestes us allunyen i us enfronten. No tingueu mai por de perdonar als que us han ofès. Sigueu ràpids en acceptar el perdó a qui us el dona. Només així compartirem la veritable felicitat del Nadal, no de paraula, sinó des del sentiment ofert per Jesucrist. En esta línia d'actuació us desitjo un bon Nadal per a tothom. Penso especialment en aquells que més pateixen durant aquests dies per malalties, abandonaments, soledat o desamor. Bon Nadal a tothom.
És temps de somniar, de bons desitjos, de nous propòsits, de bones accions. És el moment per al retrobament, per comprometre's amb els altres i ser feliços. Aquest Nadal, sigues part de la solució per aconseguir un món millor. Sigues part del nostre compromís, Festa de Càritas.
S'ha esgotat el temps que tenim per al nostre programa i sempre ens queda l'oportunitat de dir-vos gràcies per la vostra atenció. A reveure fins al pròxim programa per escoltar-nos i compartir des del Bisbat de Lleida totes les nostres inquietuds i les nostres notícies.